Els que parlen només entre línies, les veus a l'interstici, els sentits a l'ombra, l'escriptura que defuig la llum. Hi ha un art instal·lat en el silenci com a forma de comunicació, un silenci entès no com a renúncia, sinó precisament com a via necessària per completar, enriquir i dimensionar allò que anomenem paraula. Avui a Ciutat Maragda volem enaltir el silenci de la mà de l'eremita Montserrat Domingo, l'escriptora i formadora Míriam Subirana, la Maria Buigas i el magisteri en forma de llibre d'Alain Cogban, autor d'una interessantíssima història del silenci. També parlarem amb Josep Pedrals del silenci en poesia i, sobretot, en una obra capital, l'Esperant Godot de Beckett, que acaba de traduir per la Beckett. I el Joan Lluís Lluís ens portarà un text colpidor de l'escriptor i novel de la Pau, Elie Wiesel. Avui, sense paraules... obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
I obrim avui saludant la Montserrat Domingo. Què tal? Benvinguda a Ciutat Maragda. Míriam Subirana, com anem?
Molt feliç de ser aquí.
I nosaltres, Maria Buigas.
Com anem?
En tornada. Avui, per situar la qüestió que ens convoca, volia començar per una visió personal, no gens fàcil, perquè és una temptativa de definir una cosa tan... En fi, en paraules, no? Una noció tan abstracta i tan refractària, ser tancada en paraules com el silenci, que és el tema que avui abordem. Però intentem-ho, si més no, Montserrat, què és per tu el silenci?
Escoltar. I parlar. És que no és només callar, per mi. Hi ha moltes formes de silenci, silenci ambiental, la gent ve i diu, no, quin silenci, no? Però, bueno, hi ha un altre silenci, o l'escolta de la natura o de la gent. Jo, per exemple, ara estava baix a Barcelona, que diferent, i hi havia les dos vessants, no? El silenci i el soroll, que captava. Llavors, sí, sense soroll no hi ha silenci, sense silenci tampoc no hi ha soroll.
Que diferent, perquè m'imagino que el silenci al Montsant sona molt diferent, no?
No és igual, però el silenci jo el trobo aquí, també el silenci. Vull dir, no em faig problema. I penso que és més aviat un silenci interior, que has d'anar treballant. Bueno, sempre vas aprenent, eh? No vull dir que a vegades no sents res o estàs escoltant el silenci i el que resulta que estàs escoltant altres coses i estàs en un silenci. Però sí, escoltar els altres, escoltar Déu, per mi, que soc monja, escoltar els crits dels ocells, és un escoltar. O els avions, a mi no em trenca el silenci, diu, no, i aquest avió? Penso que no, que no. Bueno, passa, val.
Escoltem, Míriam, t'escoltem a tu. Què és el silenci per tu?
Per mi el silenci és l'accés a la presència. És el camí d'entrada a sentir la presència. La presència... d'un mateix, la presència de l'altre, la presència de Déu, la presència del tot. El silenci és harmonitzar internament de manera que la melodia no sigui soroll, diguéssim. Podríem dir que el soroll trenca el silenci, però quan forma part del tot, com deia la Montserrat, aleshores és aquest avió... no és que trenqui, és que forma part del tot. I aleshores, des del silenci, escoltes aquest tot, aquesta presència, i t'obre a lo intangible i a sentir lo tangible des d'una forma més viva. Per mi el silenci ha de ser molt viu, molt ple de vida. I sembla una mica una contradicció posar-li paraules, o sigui, definir en paraules el silenci, perquè en aquesta interioritat i profunditat de silenci arriba un moment que la paraula es fon i la vius, és una vivència.
Tu que fas meditació i que fas sessions de meditació, diries que és una de les formes més intenses de silenci, escoltar-nos per dins?
Sí, el que passa que, com que estem molt orientats cap a fora, quan ens escoltem per dins ens n'adonem que tenim molt soroll a dins i que necessitem silenciar, calmar, no reprimir, que és diferent, perquè al llarg de la història el silenci s'ha viscut a vegades com repressió, i aquí no estem parlant de, o jo no estic parlant ara d'un silenci que impliqui reprimir. Quan medites, si et venen sorolls interns, pensaments, comences a discutir internament, te n'adones, acceptes que això està passant i has d'aprendre a deixar-ho anar per accedir al silenci, perquè si no et quedes perdut en el món dels pensaments i de la ment discursiva que constantment t'està donant lliçons, històries, i t'estàs creant tu la teva pròpia història. I aleshores jo pregunto, on vius? A la història creada per la teva ment, o vius en el que és? I el silenci és un accés a viure en el que és.
Quantes portes, Maria?
Uns versos de Màrius Torres, d'un dels poemes molt breus que va escriure, que es diu Això és la joia, i que diu això. Això és la joia, ser un ocell, creuar un cel on la tempesta deixà una pau intensa. I això és la mort, tancar els ulls, escoltar el silenci de quan la música comença.
Caram, quin vers.
És fantàstic.
És una meravella.
Sí, una meravella. Sí.
És una meravella. I aquesta idea del silenci com el lloc on comença una cosa, tu deies. És això. Després, quina mena de silenci és el silenci dels lectors i el silenci dels escriptors? Aquesta és una qüestió força diferent, perquè em sembla que justament crec que es distingeix molt del que heu pogut descriure o invocar totes dues, perquè en el fons el silenci del lector és un diàleg i el silenci de l'escriptor és una presa de paraula, però cal el silenci perquè això tingui lloc. Cal aquest fer el buit perquè entri una altra cosa. És sempre aquest mateix moviment, em sembla
que és com la tela en blanc del pintor.
I per tant, però vaja, és d'aquells moments en què t'has empescat, David, un programa que són trencacolls, sí, d'alguna manera, perquè és veritat que pots arribar a paradoxes que al mateix temps són interessants, però pensava la relació entre el silenci i la literatura al capdavall, quin és, què en sé, en quina mesura m'ho he preguntat i quin és. I per una banda, està clar que el fet de relacionar-se amb la literatura, és a dir, el fet de relacionar-se amb gent que ha escrit per comunicar un món als altres i per comunicar-lo més enllà de la barrera del temps, de la barrera de la llengua, del lloc i de tot el que vulguis, reclama que facis callar moltes coses perquè allò t'arribi. I és una cosa que no paren de dir-nos, d'altra banda, que l'època que vivim és poc favorable a la lectura, perquè precisament és una època de so ininterromput, soroll, so, polifonia permanent, canals múltiples que s'entrecreuen, és a dir, és l'antisilenci la nostra època. Ben bé, tens la sensació que tot actua perquè no hi hagi buit. És una època que detesta el buit, absolutament, i per tant detesta el silenci. I la literatura necessita fer aquest buit perquè tu puguis acollir això, la veu d'un altre, que quan hi penses sempre és molt sorprenent, això d'interrompre la nostra vida perquè el que algú ha volgut dir-nos tingui un espai on s'ha desxifrat altra vegada. I al mateix temps hi ha una certa contradicció, perquè evidentment que, sí, la literatura, quan surts de la poesia, i no per res he començat amb Màrius Torres, tendeix a ser discursiva. Per tant, tu estàs pendent d'una cosa que és explicada.
Però fixa't que discursivament alguns dels grans escriptors que tenim al cap han tractat com a tema literari el silenci, no? I avui tenim també sobre la taula un llibre d'un historiador francès, Alain Cochman, que es diu Història del silenci, del renaixement als nostres dies, un llibre que ha publicat Fragmenta i Acantilado, que fa un repàs a la història del silenci des de diferents disciplines, la literatura, el pensament, la religió, la pintura, fins i tot. I, per exemple, m'imagino que també per formació i per raons òbvies hi ha un accent important a la literatura francesa. I parla del silenci en la literatura de Zola, en la literatura de Jules Verne. Parla també de Proust, que és curiós perquè és un silenci doble, el silenci del narrador de la recerca, no?, que descriu, arriba a descriure de manera molt detallada les diferents textures del silenci, però a més, Proust, com és sabut, home obsessiu, que vivia enclaustradament i tancat a la seva habitació, diguem-ne, i una de les coses que reclamava i que potser necessitava també per treballar és el silenci. De manera que és un llibre que, entre altres moltes coses, per la banda literària que tu ara deies, Maria, et fa descobrir aquest vincle tan, tan fort entre la literatura francesa, no?, i el silenci.
Bueno, és que, de fet, jo diria que en totes és necessari, i que aquesta bombolla, el que passa és que després cada escriptor té la seva tècnica per fer la bombolla. Hi ha escriptors que per poder fer la bombolla necessiten estar a la terrassa d'un bar on hi hagi xafarranxo i moviment i on hi hagi una densitat de vida molt gran, perquè és la manera com es poden concentrar cap endintre. Hi ha gent que el silenci la distreu. És ben real, això. A la inversa tens, efectivament, personatges que ritualitzaven absolutament l'espai d'escriptura, com Flaubert, com Proust, que Proust, d'altra banda, també, el moment en què escriu la recerca és quan està malalt i que s'ha tornat, a més, un personatge completament obsessiu. És a dir, que aquí també toques aspectes que potser tenen menys a veure amb el silenci i molt més amb patologies ben personals, que si vols fem un programa sobre patologies d'escriptors, però aquesta és una altra qüestió encara.
Un només.
Però el cert és que jo diria que és curiós, perquè si penses, te la faré tu la pregunta, per tu qui són els escriptors silenciosos?
Mira, els que alguns d'ells els va, amb molta gràcia, més a més, recopilar Vilamates, no? Que són els escriptors que un bon dia decideixen instal·lar-se en el silenci. Dir fins aquí, ja ho he dit tot, no? I Robert Balzer, per exemple, que a més va descriure el silenci de la neu, i que en un moment determinat anava al minimalisme, no?, i va tendir als microgrames, que pràcticament eren miniaforismes en lletra molt menuda, i al final va derivar en el silenci, o tants altres grans poetes que, tal vegada amb Hilde Wiedemann al capdavant, no?, que a partir d'una edat i d'un moment determinat, no?, la meva obra ja està feta, i a partir d'aquí, no?
Però és clar, aquí el silenci és l'interrupció de la literatura. Jo el que volia dir-te és, hi ha escriptors que tu, quan els llegeixes, tinguis consciència que el que fan amb la seva literatura és acollir el silenci dins de les paraules? Perquè jo crec que n'hi ha. No sé si per vosaltres, tu, Montserrat, tu, Míriam, què us aboca? Jo sé que hi ha un escriptor que per mi és un gran silenciós i que jo personalment adoro perquè és un gran silenciós, que és l'Aaron Appelfeld. Però és una qüestió que em sembla que és molt real. Hi ha escriptors que la manera que tenen de construir la xarxa de paraules de què has fet el seu llibre és veritablement un abraçar el silenci. I això és una cosa molt difícil. Crec que s'ha de ser un gran mestre per aconseguir. És a dir, crec que són els més grans que fan això. Se n'ha de saber moltíssim. Després hi ha tot un territori que és molt poblat i molt ric, que és el dels personatges silenciosos. I aquí sí que trobaries, però, constel·lacions senceres d'escriptors que han privilegiat el personatge silenciós dins dels seus llibres. I aquí hi ha moltes menes de silencis, perquè hi ha el silenci del que no li donen la paraula, serien els personatges de la Rodoreda, aquesta gent anònima, dic de la Rodoreda, podríem dir de Faulkner. Tots els personatges de Faulkner són silenciosos, en el fons. Són gent privada d'importància. Després tens els muts, els de la llengua tallada, literalment. Vull dir, tens Divendres. I tota la gran família de Divendres, que són els que s'ha exercit una violència sobre ells que els ha dut a no poder parlar. Després tens casos que a mi m'intriguen, i aquí, a veure què en dius, Montserrat, que són els primers, si vols, en els textos més fundadors, els primers que tenen defectes de paraula, que fan que tenen una mala relació també amb la paraula. Jo penso ara en Isaac, i penso també en aquesta cosa ben curiosa, que no recordo prou bé, Moisès a la Bíblia, amb Faraó no hi parla, i parla el seu portaveu, que és Aaron. Per què?
Perquè Moisès no sabia, no tenia un do de paraula. Però, clar, jo m'agrada molt la música, ho relaciono amb el Moisès Joan Aragon de Schoenberg, perquè diu, clar, ja parlarà, si jo, senyor, no sé dir res, diu, ja parlarà Aragon. I llavors el que fa Aragon és canviar el que diu Moisès. No ho capta prou. i llavors diu el que ell, llavors diu, no, que és que em canvies, no és això el que volia dir jo. Però clar, és un portaveu de lo que deia, de lo que vivia Moisès, no?
Però és que això és extraordinari, perquè és un tros que és importantíssim, que és el moment en què Moisès està davant de Faraó i el que vol és aconseguir que el poble jueu pugui anar-se'n sense ser perseguit d'Egipte. Per tant, és un moment fonamental. I és el que tu dius, ell no pot prendre la paraula directament, sent així que és ell l'enviat de Déu. És a dir, Déu envia un home que no sap parlar, que ja és tot un programa, sí, això, és meravellós.
Sí, 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 sí.
I aquest home que no sap parlar és el que ha de convèncer Faraó i ser l'intermediari amb Faraó perquè Faraó finalment deixi anar el poble jueu que té esclavitzat Egipte. I passa això que explica la Montserrat, que per mi és completament, alguna vegada n'hem parlat aquí, els postmoderns de vol a lettre, doncs aquest passatge de la Bíblia és esplèndid, perquè Aaron va dient coses que no són les que vol dir Moisès. I aleshores és una mena de diàleg que tremola, i que tremola per aquesta incapacitat de dir. I em diràs, estem parlant de silenci. Bueno, però una de les formes de silenci és aquesta dificultat de dir, que crec que és important. I...
Sí, clar. Clar, si no diuen, si tu el que vius ho diu una altra persona i no interpreta el que tu vols dir, clar, Moisés s'enfadava. Deia que no, això no ho he dit jo. Això no és el que has de dir. Clar, l'altre fa el seu muntatge. Jo dic lo del l'òpera aquesta de... A més la va escriure a Barcelona, a Schoenberg, amb Moisés i Aaron, perquè ell estava vivint això mateix. No l'entenien amb la seva música. Quina d'allò, eh? Mm-hmm. D'alguna manera unifico tot. I a mi, al llegir el tros aquest... Bueno, la Bíblia sí, però el que diu Schoenberg amb la seva vida, no? De que no podia... Que no l'entenien. I ell es notava que era Moisès i que els altres no entenien el que ell volia dir amb la seva música. O sigui, sí, era literatura, però era música.
I tant, i té a veure i amb això de que cal algú que interpreti el silenci d'un altre, i en aquest cas la música d'un altre, però al sí. Capdavall no estem gaire lluny.
Una mica el que deies, bueno, el que deia abans del Joan Sales a les cartes amb l'Artur Torres, que estan fent un elogi del silenci, i llavors ell diu, jo callo perquè sóc de si silenciós, no? O callo perquè hi ha algú que parla molt bé i jo no sé què dir. Diu diverses maneres, no? O callo perquè no m'agrada el que diu i... o callo perquè em dóna la gana.
És curiós com rondem el Màrius Torres, eh? Amb això sí. Del silenci.
És,
bueno, que allà hi ha molts silencis en aquest home i al mateix temps d'alguna manera cal aquest gran silenci perquè aquesta veu que és la seva poesia es faci sentir, que és bueno, un poeta que va morir molt jove en un moment històric, que és el 42, en plena guerra mundial, en plena repressió franquista, en un moment de grans devastacions i de molt de soroll, de molt, molt, molt de soroll. I d'alguna manera, a partir d'aquí, és aquest conjunt de dones que tenia al voltant que es tornen les custòdies de la seva poesia, custòdies d'una manera especialment exposada, perquè en realitat, com que ell era un personatge que tenia dificultats molt grans amb el règim, conservar la seva poesia d'alguna manera era un acte, no d'alguna manera, era un acte criminal. I per tant la conserven allà en un sanatori de tuberculosos. Tot és completament expressiu al voltant del Màrius Torres, i no és fins temps més tard que es pot dir que neix Màrius Torres pels altres, pels que no l'han conegut. I aquí sí que hi ha aquesta cosa de la necessitat del silenci perquè pugui fer-se sentir una obra que altrament molt no hauria tingut probabilitats de córrer món, crec.
Però el seu aprenentatge com a poeta el va fer amb el Joan Sales, que li corrigia els versos i tornava, i et sembla que això... No, és que ho trobo tan... I des d'allà, no?, del sanatori que escriu...
Sí, des de l'intercanvi per carta.
Sí.
Que ara sempre tornes en aquest lloc que és... vull dir, el que deia al començament, el silenci no és el silenci. El silenci és... bueno, és una paraula que es fa sentir. Aleshores, tota la qüestió és d'on surt aquesta paraula i com la captes.
Deia Henry Thoreau, que és un dels escriptors i pensadors més invocats en aquest llibre, La història del silenci, no? Perquè bàsicament té una vida i una obra particularment lligada a la idea de silenci, tot l'experiment, ja recordem, de Walden i la retirada voluntària als boscos a Massachusetts, no? I ell deia literalment que només el silenci és digne de ser escoltat, no? Era un cas, insisteixo, proverbial, perquè fins i tot es dedicava a analitzar la textura del silenci de la molsa, no? I em preguntava si aquesta idea del retorn a la natura com a espai, diguem, predilecte pel silenci, que potser deixa feta la meitat de la feina si un se'n va, no?, a buscar aquesta idea de recerca del silenci.
Sí, però una mica em sembla que també ho deia la Míriam, de que tot es va unificant, que hi ha, que si centrem només el silenci a no dir res, si un silencio, clar, vas treballant, vull dir, no, que si estiguis on estiguis, vius el silenci.
Sí, el que passa que la natura, sobretot en l'estil de vida que vivim i en aquesta època que estem invadits per tants missatges per tot arreu, a l'anar a la natura és una ajuda. I sobretot anar a la natura sense la ràdio posada i sense estar mirant constantment a Instagram i constantment fent fotos, perquè aleshores no estàs percebent el silenci de la natura, que no és un silenci en el que no passa res, al revés, hi ha molta vida en aquest silenci. I la qüestió és, en aquest silenci, de quina manera podem fer que entri en nosaltres. I el caminar en silenci en la natura és una gran ajuda per obrir-se al silenci interior. De fet, el fer el camí de Sant Jaume o el fer una peregrinació o en totes les pràctiques espirituals, religioses, ja el fet de caminar, sigui en un claustre, sigui el caminar en silenci, estar en moviment, perquè silenci no és que no passa res, si estàs en moviment i aquest moviment en la natura t'ajuda a entrar en un estat d'harmonització que silencia el discurs mental.
Però és un aprenentatge. Si jo no hi vaig disposada a fer silenci, a copsar, el que dius, van a la muntanya i porten els aparells i tot vas. Sí que és una ajuda, un lloc, tu coneixes. Sí, clar que és ajuda. Però això no t'ha de portar a aïllar-te o de dir, bueno, el meu silenci... No, jo penso que el silenci és de tots. El silenci que jo visc voldria que arribés a tothom.
La mai diuen no estava dintre la nau per pivar i duixit s'amudir silenci d'amore que camina entre el vin. Non è possibile staccarmi di dia, silenzio d'amore che cammini tra di me, non è possibile staccarmi di dia.
Clar, hi ha persones que porten tant a dintre el seu silenci que el transmeten. És a dir, jo he estat, per exemple, davant del Thich Nhat Hanh, que és un dels mestres de meditació budista que ha publicat molts llibres, i entra ell a la sala, hi ha 500 persones i la seva presència genera un silenci. I quan parla es nota que parla des del silenci, no des del soroll. Això ho he sentit també en Franz Jalix, un jesuïta que ha fet molts exercicis de meditació, de silenci, i ha acompanyat a moltes persones en el silenci. I que és... La paraula està plena de silenci. i que et silencien internament, que passa també a vegades en la natura, com deia la Montserrat, depèn de la intenció, perquè si vas a la natura segons en quina intenció no t'enteres gaire, no estàs obert a que el silenci penetri en tu.
Tu ara fa 42 anys que et vas instal·lar,
sí,
a Sant Joan del Codolar?
Instal·lar. Estic instal·lada.
Ja m'entens.
No vull estar instal·lada.
Escolta'm, i bueno, buscant què? Soledat?
No.
Una opció
jo
de vida.
Jo per estimar. Jo vaig anar a Sant Joan, bueno, vaig fer una opció, no? De vida eremítica, però per estimar. Per estimar tothom, que era el que volia fer sempre. I em va semblar, clar, ho vaig discernir, això, un discerniment, i que em semblava que era la meva manera d'estimar des d'allà tothom. I és el que continuo pensant, eh? O em sembla que he vist, que vull viure, que no s'acaba de viure mai, per estimar. Sempre dic, soc aquí per estimar, només per estimar, i que poc estimo.
Però també imagino que no et sents mai sola.
No, mai m'hi he sentit. Bueno, no, és que estic amb tothom. Soc amb tothom. Si soc algo, si és pels altres, no? No pots, si dius vull viure sol i jo m'es... No, necessites els altres d'alguna manera, o estem fets per a conviure amb els altres. Això no vol dir que estiguis en un lloc isolat i tal. Ara ve molta gent, però cap problema. La gent és el més important. Ja tens temps d'estar sol, vespre, matí, o... Sí, ve molta gent, però... Fals. És important, per això, quan vas a la solitud, els primers anys estàs sol.
I ho has aconseguit?
Home, clar, no venia ningú. Els 4 o 5 anys ningú. Una, perquè no hi havia espai, la gent no tenia cotxe, i el lloc per pujar, difícil, per pujar-hi, llavors, que la gent no tenia cotxe. Bueno, fins al 93 no van fer la pista, i està malament. Però bé... Ara ve gent, cap problema. No ve ningú, cap problema.
Ara, parlant del Montsant, eh?
Sí, sí.
Cal recalcar-ho.
Però penso que és important això, quan un vol fer una opció, doncs estar un temps, diria 3, 4 o 5, no sé, els anys, perquè cadascú depèn també d'on vens, no?
I quan vas fer aquests anys de veritable silenci, llegies? O formava part de les coses que
sí.
Precisament no... Perquè, esclar, el silenci pot significar deixar de llegir.
Sí, però clar, jo venia... Que tampoc m'agrada això de les monges de contemplatives. No, jo penso que tothom és contemplatiu, la gent del carrer també. Però com que venia, bueno, d'infermeria i era una altra cosa, perquè els ermitans som els monjos sense monestir, perquè l'ermita sóc jo, i allà on vaig hi ha el monestir, perquè l'ermita sóc jo, i no perquè visca en una ermita sóc ermitana o eremita, o sóc per l'opció. Llavors, clar, volia saber com vivien els primers pares del desert, el segle III, llavors llegies molta literatura, no molta. Tenies un temps de lectura, un temps de pregària, havies de fer el menjar, havies de treballar, clar, havies de viure, jo era jove, i a mi, jo mai he volgut almoines, perquè jo havia de viure del meu treball, que era jove, com tothom vivia. Això és una altra cosa, que llavors dius, no, que els altres, no, jo sóc jove, jo he de treballar, tothom treballa, o sigui que és... una separació del món, a veure, entre cometes, del món, però no és separació, perquè has de viure com viuen els altres. I malament si només vols fer una cosa. Vull dir, la solitud també et porta a unificar, a simplificar i a unificar les coses. Llavors, clar, arribes un moment que dius tot és temps de Déu, el resar, el menjar, però clar, hi ha com el silenci, hi ha d'haver un temps de silenci.
Jo, per tornar al territori de la literatura, en què no hi ha una recerca a priori d'aquest estat contemplatiu,
Hi ha una obra que en si no m'ha semblat mai silenciosa especialment, l'obra d'un novel·lista de qui alguna vegada hem parlat, que és el David Grossman, l'escriptor israelià, que sí que té un trencament molt gran a un moment en què li va passar la tragèdia, que és la mort d'un fill, la mort del fill a la guerra, al sud Líban, si no recordo malament, el 2005. I David Grossman és un escriptor que té una obra novel·lística generosa, prolixa, en què hi ha sovint personatges faltats, personatges que, entre altres coses, en un cert moment de la seva vida fan naufragi i desapareixen, i per tant també emmudeixen, però no és la característica de les seves novel·les. Les seves novel·les acullen el món exterior, acullen les ciutats, acullen personatges molt diversos. Podríem dir que, a més, la novel·la és el gènere xerraire per excel·lència. És una novel·la, tal com la majoria dels lectors em sembla que la tenen al cap, és un espai humà molt poblat i en què hi ha el brugit del món, justament, i uns personatges que estan completament immersos en el brugit del món. I és el cas de les novel·les del Grossman, fins que es produeix aquesta mort del fill i es posa a escriure un llibre que es diu Caigut fora del temps, que en realitat és un diàleg entre el pare i la mare d'aquest fill mort 5 anys després de la seva mort, em penso. I és el moment en què trenquen el que ha estat un silenci que mai han hagut de posar-se d'acord per fer-lo, però sí que l'han fet. I és un llibre que és una veritable meravella, molt, molt ben traduït al català per la Roser Lluch, que em sembla que, a més, per ella la traducció d'aquest llibre va ser una experiència sensible, molt particular i única. És un llibre que em sembla que no se n'ha parlat prou en el que tenia de molt singular, de molt extraordinari, i és un llibre en què, d'altra banda, parlen bastant del silenci i del perill de la paraula, perquè és clar, vull dir, per ells tot comença la novel·la anterior del Grossman, faig un tornar enrere, que em sembla que en català es deia Tota una vida. És la història d'aquesta mare que té un fill que ha estat fent el servei militar i que en el moment en què el fill l'han de llicenciar i que ella podrà per fi respirar perquè el seu fill ja no correrà el perill que corren tots els nois mobilitzats a Israel durant 2 o 3 anys, aquest fill decideix, perquè acaba d'esclatar la guerra, Israel acaba de declarar la guerra i d'obrir les hostilitats amb el sud Líban, aquest noi decideix que no pot deixar-se llicenciar en el moment en què el seu país corre perill i decideix de portar-se voluntari al front, en un dels llocs més exposats. La mare, que l'esperava per fer amb ell una gran excursió per Galilea, per celebrar que no li ha passat res, que no ha tingut ni una esgarrinxada, que torna a la vida civil sencer, aprèn la notícia i decideix posar-se en marxa sense el fill, posar-se a caminar, sortir de casa, anar-se'n de casa, perquè no pugui passar-li el que passa a totes les mares de fills que cauen en combat a Israel, que és que un dia venen uns soldats, truquen a la porta, obres, i hi ha una paraula que t'anuncia la fi. I aquesta mare, d'alguna manera, té, com qui diu, un reflex màgic, que és que pensa que si aquests soldats no la troben i no li poden dir que el seu fill és mort, el seu fill no morirà. Per tant, es torna una persona nòmada, una persona que no la pots trobar a casa seva i que no pots sentir aquella paraula. I això és una cosa que en aquest llibre, i en el llibre Caigut fora del temps de què parlava abans, és importantíssima, que és aquesta paraula que és una bala. I aquest silenci que fan els pares a la mort del fill, que és l'únic espai en què el fill encara és viu. És l'únic llenguatge que poden compartir amb ell. I si em deixes llegir-ne un parell de trossets, jo crec que seran potser més expressius. Hi ha aquest moment en què el pare aboca la nit en què els soldats els venen a anunciar la mort del fill i diu: van venir de nit amb la notícia a la boca, havien fet un llarg camí, callaven, severs, potser per això la tastaven, la llapaven d'amagat, esbalaïts com infants, sabien que podien retenir la mort a la boca com un caramel verinós, al qual eren miraculosament immunes. Els vam obrir la porta. Aquesta. Érem aquí. Tu i jo, espatlla contra espatlla. I ells al llindar, i nosaltres davant seu, i ells compassius, ponderats i silenciosos, drets, aspirant-nos l'alè dels morts. El silenci era terrible. Al voltant es consumia un foc fred. Vaig dir, ho sabia, aquesta nit vindreu. Pensava, vine, caos. És un llibre que cada pàgina és com aquesta, eh?
Caram, i a més, pot ser que estigui escrit en format gairebé de...
És un poema.
És un poema.
És un poema.
I això també és ben significatiu, que és que Grossman, en el moment en què necessita fer el silenci per acollir veritablement no el dol, sinó la fi del dol del seu fill, tria el vers, i al mateix temps, a mesura que avances, aquest vers comença a tornar-se porós a altres presències i de mica en mica a altres veus, i de mica en mica és tornar al món, i és un llibre que va cap a la Renaixença, i després d'aquest ha vingut una novel·la sensacional que és Gran Cabaret, en què tornes a estar totalment immers en això, en el soroll del món, però és un llibre que és veritablement extraordinari. Hi ha molts altres passatges sobre aquesta paraula, sobre aquest silenci també, sobre aquest silenci entre ells, que és una llengua.
Hi ha un altre apartat que tota l'estona estem vorejant i que en algun moment també hem invocat, que té a veure amb l'espiritualitat des del punt de vista que, per exemple, aquí també en el llibre apareix el cas d'Ignasi de Loyola, que quan es va instal·lar a Manresa doncs va decidir, en fi, des del moment en què fonamenta el seu missatge en el silenci, estan parlant de 7 hores diàries de duració interior, no? I clar, i aquí a la pregària, m'imagino, Montserrat, que també és molt important. Tu, cada dia... Fas pregària?
Sí, però bé, hi ha temps i temps. Potser al principi dius, si vols arribar a les 8:00, i arribes a les 8:00 després de dones, que no és qüestió d'hores. Clar, 8 hores de treball i preparar el menjar, 8 hores de pregària i 8 hores de treball. Clar, això ho deien els eremites aquell temps, els pares del desert. Llavors, si dones, que no és això. Bé, jo ho he dit perquè ho he fet, però llavors dius, per què no? Quin sentit té marcar-te? I vas descobrint per circumstàncies que et passen que tot és temps de Déu. Per això deia que la simplificació et porta a la unificació. Però clar, perquè tot sigui temps de Déu, has de dedicar un mínim de temps a la pregària. Un mínim, dic, un mínim, 1 hora o 2 hores, cadascú ha de saber. No has de marcar les persones. Però llavors, certament, com el silenci, s'allarga tot el dia i tota la nit, la pregària. Ja no se centra només en aquell moment, que també n'estic aprenent, eh? Ja que ho sigui tot el dia, vull dir, no acabes, però és dedicar un mínim de temps. I el silenci, jo diria que, clar, algú a casa hauria de començar a fer aquest silenci. Poc temps. I llavors es fa l'aprenentatge. Fas una estona i llavors dius, va, per què no 10 minuts? I demanar... Bueno, jo veig una mica molt... com una il·lusió de que tothom fes silenci massivament. Perquè no és una cosa que dius, bueno, faig silenci avui, però fer un dia i un altre dia, un altre dia, un altre dia... amb resposta, no?, al nostre món. Clar, quanta gent està disposada a no callar, a callar, a no parlar, a fer aquest silenci? Potser sí, s'ha d'anar... No sé.
Clar, hi ha un fer silenci com a resposta de...
Clar, i massiva.
I hi ha un silenci, com deia el David, de cerca, com Sant Ignasi de Loyola, és a dir, una cerca que un entra en un silenci i d'alguna manera hi ha algú que la trau a anar cap al silenci.
Bueno.
Hi ha el que entra en el silenci perquè fuig del soroll, i hi ha el que entra en el silenci perquè li atrau, perquè està cercant el sentit, cercant a Déu, cercant alguna cosa, està... I aleshores és magnètic aquest silenci, i aleshores ja no cal en hora estar a l'hora, sinó que ja sents aquest imant, aquest ja,
però jo no diria magnètic. Fugir. Mm. Bueno, jo perquè sempre dic, jo no vaig fugir de ningú.
Clar.
Em semblava que era el que havia de fer.
Per tant, és una atracció cap al silenci, no un fugida. Vull dir que
no, no fugir de ningú.
Exacte, sinó que és ara, aquest atrau cap al silenci.
Com ara, que tampoc. No és per fugir ni perquè no estàs, o per desconnectar, o perquè ten... Però clar, al nostre món passa això, que tenim moltes coses, no? I una a l'altra i l'altra. I llavors, clar, diu, vinc aquí a desconnectar. Jo no, desconnecto l'ordinador, perquè no puc desconnectar de la gent, però mai.
Míriam, tu ets, a més d'escriptora, ets formadora, artista, des de quines eines, no sé si intel·lectuals o llibresques, fins i tot recomanaries, igual que la Maria també abans preguntava a la Montserrat, no?, per acostar-se a aquesta recerca quan ho és, o aquesta voluntat de silenci, o fins i tot aquest intent una mica quixotesc que fem de silenci col·lectiu, no?, aquesta lluita que sembla impossible però que és molt desitjable.
Ara, hi ha un llibre que és de Fran Jalix, que és Exercicis de contemplació, que és una aproximació a la pregària molt des del silenci i la presència. I et dona moltes claus per una persona que no té pràctica de silenci meditatiu, ara parlo del silenci meditatiu, que té una ment molt discursiva i que no para i que no calla, doncs dona unes pautes molt, molt clares de com entrar en un espai meditatiu en el que realment fas silenci i sents el silenci. I des d'aquest silenci t'obres a comprendre la realitat en una altra dimensió, t'obres a veure, i la paraula adquireix un altre sentit. Aquest és un dels llibres que jo recomanaria. Després, abans he mencionat a Thich Nhat Hanh, hi ha bastants llibres publicats per l'editorial Kairos d'ell, amb un llenguatge molt senzill, com aproximar-se a la meditació. Hi ha un llibre sobre l'amor, sobre la meditació, i com que dona unes pautes molt, molt clares per harmonitzar-se, i de manera que un pugui aconseguir el que la Montserrat deia de estic aquí i encara que passin cotxes o passi un avió no m'altera. I potser és més fàcil que no t'alterin els cotxes i l'avió, i t'altera més el que et diu un altre, que és una crítica, com mantens una calma interior enfront de la crítica. Potser saltes i saltes a la paraula, i potser el silenci t'ajudaria a escoltar aquesta crítica i veure quina seria la paraula adient de resposta, si és que ha de ser una resposta en paraula o potser en silenci.
Und rechts warst du, ich bat nur einen Kuss, weil ich sonst weinen muss. Doch als du hier bist, sprach ich zum Schluss.
I una altra companyia interessant, i ho dic perquè tota l'estona avui tenim l'Ester Pinar, que aquí ens acompanya, ens està mirant, de Catalunya Música. Montserrat, tu ets una grandíssima melòmana, és a dir, la música també t'ha acompanyat sempre.
M'agrada, tot ho relaciono amb música. Les persones i la muntanya i la literatura. M'agrada, sí, m'agrada molt. No sé, és que no puc separar... Per exemple, si he de fer una cosa, parlar d'una persona, i ja li trobo la música.
Parlant de música, les introduccions a les òperes de Mozart, el que és la primera part, que és només música, és precisament com una introducció per silenciar, harmonitzar, connectar, per després sentir la veu, la paraula. Però totes les obertures de Mozart són molt potents en aquest sentit, que com harmonitzar a les persones per després sentir la veu que vindrà.
La música no està en les notes, sinó en el silenci que hi ha entre elles, no? Cosa
sí,
que també...
clar.
La música i el silenci.
Exacte.
Com la música i la paraula, no? No, o silenci i silenci. És curiós perquè Montsant, el Toll de l'Ou, tu suposo que has estat, quan hi ha aquell saltant d'aigua, és que jo em quedo allà i per dintre em va ressonant la música i l'aigua et porta... No és que... No sé, o veus una cosa i dius, ah, sí, això de música, i no en sé gaire, vull dir que em vaig aprenent també. Però m'agrada molt i és que ho relaciono tot, no sé per què.
Ah, ja ho hem vist abans, parlava la Maria de Moisès i seguies pensat en Schoenberg, no? Cosa que és fantàstica. Escolteu, no volia acabar sense recomanar un altre títol, que a més és d'un abat, un tractat del segle XVIII, l'abat Dinovac, que va publicar, aquí l'ha traduït a edicions de la L. Geminada,
sí.
Que es diu, literalment, L'art de callar. No? I que en el seu moment era una mena de plagi. Recordem que al segle XVIII la noció de plagi no estava ni inventada i que per tant es refeien textos diversos, i és una col·lecció d'aforismes on aquest abat doncs, posava allò negre sobre blanc la necessitat de callar. Ell aplicava inicialment a l'àmbit religiós, però després s'ha llegit històricament també a la política, cosa que convindria bastant aquest títol, L'art de callar, no? On sovint la política doncs, és tot el contrari, és l'art de fer soroll per acabar no dient res. De manera que és un tractat molt interessant i on hi ha algun dels aforismes més coneguts sobre el silenci, no? Allò, si allò que has de dir no supera o no millora el silenci, millor que callis. Mm. Tot plegat ho trobem també en aquest tractat petitet que ens convida doncs, això, a revisar històricament, com també aquest llibre d'Hélène Cormann, que és Història del silenci, que trobem a Fragmenta i a Cantilado. De manera que moltes gràcies a Montserrat Domingo per convertir avui aquesta sessió.
Gràcies a vosaltres.
Per venir al Montsant, del teu Montsant, del teu espai. Fins a la nostra ciutat maragda, Míriam Sobirana, moltíssimes gràcies també.
Gràcies.
Maria Buigas, fins la propera.
Fins la pròxima.
Silenciosa casa vazia, mormaço quase meio dia, amor.
I després d'aquest silenci ve la paraula, concretament la d'en Pedrals. Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Que té avui un, dos, tres exemplars d'un clàssic de Beckett, que a més a més has tingut la sort, esperant-lo, després de molts anys, m'imagino, de traduir. Estem parlant de... Que ara m'explicaràs una mica també la variació del títol, no? Perquè aquest tot, que tota la vida teníem incorporat, de tot Esperant Godot, doncs ara, de cop i volta, ja ha desaparegut.
Sí, 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 li he tret el tot. He dit Esperant Godot, simplement... De fet, va ser la primera decisió que vaig prendre, perquè vaig decidir traduir del francès i de l'anglès alhora, perquè el tot Esperant Godot, o Esperant Godot, Beckett el va escriure en francès, però ell mateix el va traduir a l'anglès. I hi ha canvis substancials, diguéssim, substancials de substància, no que hi hagi molt de canvi, però que hi ha algunes coses que de cop introdueix canvis menuts. I jo volia... O sigui, la meva versió és una barreja de les dues, de la francesa i de l'anglesa, i Waiting for Godot em semblava que era més fàcil traduir-ho per Esperant Godot, més que tot Esperant Godot, que seria com més de la francesa, en attendant, no? I bé, i he fet aquest canvi que, no sé, m'agradava també, per donar una mica la... per fer-lo més fàcil, primer, perquè el tot esperant ja es veu com que... ja dones per fet que no arribarà ningú, diguéssim, tot esperant, no? En canvi, Esperant Godot crea una altra tensió, no?
A mi m'agrada molt aquest gerundi perquè, efectivament, és el sinònim d'una espera infinita que no acaba mai, no? I és una mica, pensava ara, com passa amb el silenci. Un, com a espectador i com a lector, entén o espera, mentalment estem així codificats, que després del silenci passi alguna cosa, i en aquest esperant, tant Vladimir com Estragó somien que passarà alguna cosa, no?
Sí, de fet, el més curiós del cas és que la paraula que més surt en les acotacions de l'Esperant Godot és silenci. I la segona que surt és un moment, no? Com una pausa, una estona, no? I es crea, és a dir, hi ha més estona de silenci en l'obra quasi bé que de text. I mira que de text és potent, diguéssim. Però si vas sumant els silencis, l'obra pot ser llarguíssima.
Tu com l'has llegida, en clau de... Perquè, clar, en fi, a més, com que fa tants anys que la tenim i que l'hem llegit i que l'hem vist muntada en diferents escenaris, podem parlar d'incomunicació, podem parlar... Hi ha qui ha vist en Godot aquest got, no? Un sí. Déu, que bé que t'ho va desmentir, d'altra banda, unes quantes vegades. Quina lectura t'agrada fer a tu de tota aquesta obra?
Home, a veure, a mi m'agrada fer-ne una de complexa i que tingui, de fet, totes les variants possibles, no? Que és lo maco. És a dir, sí que hi veus en algun moment la idea aquesta de Déu com allò... Però després és una cosa molt factible, perquè Godot envia el nen a portar missatges, no? És a dir, pot tenir un caire simbòlic, però que la mateixa obra se'l carrega, en certa manera, no? Però, és a dir... És el joc aquest com de l'absurd portat a un lloc significatiu, no? Les constants referències a Jesús, no? Tot el joc del fet de pensar i no pensar, actuar i no actuar, no? Que sempre diuen, ah, doncs farem tal, i no fan, no? I el personatge de Lucky, per exemple, no? Que és el criat, no? Aquesta cosa de la humanitat lligada, de... És a dir, hi ha tot un joc sobre l'ésser humà en totes les seves... virtuts i les seves defallences, no? Diguéssim, que és meravellós. I per això tancar una lectura seria estrany, no?
No, jo crec que al contrari, el que convida és a obrir-ne moltes, no?
Exacte. Sí, de fet, el que he procurat precisament és fer que no es noti molt la mà d'en Pedrals, diguéssim, en el text, que és una cosa que a vegades, bueno, que en certa manera m'ha costat. De fet, ara que estàvem ja fent les galerades del llibre, hem obviat un acudit, diguéssim, perquè... per recalcar un joc de paraules que feia Beckett, jo hi havia afegit un altre toc meu i hem decidit treure'l perquè no calia, diguéssim, no? Però...
Quin era, ja que no el podrem veure?
Sí, és que hi ha un joc de paraules que diu, estem en un plató, bé, doncs ens han servit en un plató i ho vaig posar, ens han servit en safata per a l'escena, com per al sopar, però per a l'escena de l'escena. Però clar, és un joc de paraules tan rebuscat que tampoc no feia falta, diguéssim. I només el servia amb safata, ja queda clar, diguéssim.
Escolta'm, ara has dit galerades. Hem d'explicar que el teu Godot serà un llibre, però, prèviament, serà un espectacle. Serà, a més, per celebrar per commemorar el 30è aniversari de la mort de Beckett, la primera vegada que la sala Beckett posa, no, en escena el text segurament més conegut universalment d'ell.
Sí.
I que s'estrena al novembre, que s'estrena el mes que ve.
Sí, exacte, a més amb una companyia de luxe, vull dir que és tot ja allò, amb el Ferran Utzet dirigint, el Pol López, el Nau Albet, l'Aitor de la Calòrica, bueno, és un equip de primer nivell, tothom és molt guai. De fet, vaig tenir la sort, i això és un luxe, de poder treballar amb ells el text, és a dir, el juliol vam fer tots junts unes lectures que van servir, a mi almenys em van servir per acabar d'entendre coses que no havia entès, perquè anàvem llegint i comentant i rellegint i recomentant i va ser un moment de... És a dir, jo ja havia fet la primera tirada, diguéssim, de la versió, llavors vam fer una repassada i després l'Utzet i jo encara en vam fer una altra de repassada, que dona gust poder treballar amb gent tan seriosa com el Ferran Utzet, que anava primfilant allò de dir, però aquí quan diu això? Per què hem posat això altre? No? I dius, bé, jo vaig posar això... I teníem grans debats sobre la traducció, no?
Això és molt xulo que t'hi puguis implicar en aquest sentit, no? Em recordava ara, per exemple, quan Joan Sallent van editar amb en Núvol les versions de Shakespeare, el subtítol era Versions a peu d'obra, és a dir, jo estic allà treballant un text que serà dit, no? I en conseqüència no és el mateix que ha publicat i prou.
Sí, i a més així t'adones de coses que... És a dir, tu tens el teu propi català parlat, diguéssim, la teva pròpia llengua parlada, però la llengua parlada per un grup és diferent, és a dir, gent de diverses edats, no? També ens movíem entre els 20 i els 50, tampoc no és que sigui un... Però vull dir, llavors resulta un català més actual, potser, no? Debatre entre tots quina és l'expressió que ens resulta més fàcil, més natural, més genuïna, fins i tot, no? I és curiós, el fet que... Hi ha alguns retocs que potser a la primera a algú no li sonen bé, però després dius, ah, no, és veritat, sí, això, si tu dius així, deixem-ho així, no? És curiós, és molt divertit.
I en les parts que no has escrit, és a dir, efectivament, en aquests silencis, en aquestes didascàlies que tu esmentaves, no? Tu diries que amb Beckett són doblement significatives, és a dir, hi ha un pes molt més dens en els seus silencis?
Sí, perquè arriba a crear un silenci molt amarg. És a dir, una cosa que jo he acabat descobrint de Beckett és que és un autèntic nihilista. I llavors, en el fons, hi ha un no-res brutal sotjant-nos, no? I a mesura que va avançant l'obra, els silencis són més densos, és a dir, els hi va posant tota la càrrega del no passa res, no arribem enlloc, no ve ningú, no? I no hi ha, no? És com... Jo crec que, en certa manera, juga amb això que dèiem abans de l'espera d'un nou messies, per dir-ho d'alguna manera, i que no ve mai, no? I aquests silencis és el punt aquest, no? De donar-se de que no hi ha res, no? I és molt bèstia, però molt. Fan mal alguns silencis d'aquests. A més, els personatges de l'Estragó i el Vladimir sempre estan pensant a veure com no avorrir-se més. És a dir, com que la vida, o sigui, la seva existència és un avorriment constant, no? I la nostra existència és un no? Llavors és aquests silencis és quan s'avorreixen, no? O quan són conscients, no? I és molt curiós, això.
Patirem veient. No, bueno, tot el contrari. Escolta'm, i ara apel·lo al poder dels poetes, diguem-ne, perquè si la poesia, entre altres moltes coses, és el territori de l'elipsi, no? I d'allò que no es diu, i que s'insinua, i que suggereix, m'imagino que entre vers i vers hi ha també aquestes capes de significació que la teoria de recepció va dir, no, això que el lector, no? Que el lector participi, que el lector també faci. És a dir, suposo que des de la creació poètica un també té molt en compte això, no? És a dir, implicitar més que no pas explicitar.
Sí, 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 l'espai entre els versos, aquell que queda com quan llegeixes i t'atures i et quedes mirant aquell tros entre les dues línies, no? Però no sé si ho fa ningú, això, però ara m'ha quedat molt bé. sí, jo crec que és una cosa que aprens a fer, també, perquè arriba un moment, per exemple, que jo volia ser molt clar en alguna època de la meva vida i llavors, per ser molt clar, mostrava més del que calia, no? I t'adones de cop, dius, ep, un moment, si pot ser clar i no estar-ho dient tot, no? Una cosa molt infantil, en realitat, però vull dir, és, per exemple, la màgia, la gràcia està en que no ho veus, no? Els silencis de la màgia és la part en què no mires, no? Aquell tros que no pots mirar o que no veuràs, que és impossible. Està pensat perquè no el puguis veure, no? Jo crec que una mica, visualment, seria això, no? La poesia és aquella màgia en què passa un truc i no saps ben bé què ha passat entremig, no?
O que, efectivament, o que has d'acabar de farcir-ho per dalt i per baix, penso en els haikus, no? Que és potser l'essencialització màxima, no?
Sí, de fet, la gran teoria japonesa de com s'ha de llegir poesia diu que un poema l'has de llegir 3 vegades i reflexionar entremig d'una i de l'altra per veure si el dius diferent i veure què és el que dius diferent, no? Per tant, l'important quasi bé és més l'espai d'entremig en què tu descobreixes com s'ha de dir aquell poema, no? Que no pas el fet de dir-lo, no? Però m'agrada molt aquesta teoria, no? Que, o sigui, que has de repetir-lo en veu alta per poder-lo acabar de comprendre, perquè hi ha la sonoritat, a més d'això, però el fet aquest d'haver-lo d'imaginar, no? El poema s'imagina. A més, és bonic, perquè la imatge poètica és una cosa tan complicada d'acabar de dibuixar-se, no? Mentalment, perquè és una barreja entre la conceptualització i la imatge en si, no? Que clar, necessites arribar a una part del teu cervell que és on hi ha el silenci, segurament.
Que després escènicament, i no només en el teatre, sinó en la poesia recitada, també té un pes d'actitud, no? d'ethos fonamental. És a dir, la relació amb el públic hi ha un punt, i penso, per exemple, en un àmbit que no té res a veure, penso i recordo Eugenio, uh-huh. El silenci que hi havia més importants i les mirades i les pauses sí, que no pas el que deia, no?
Sí, sí. De fet, hi ha una cosa que marca molt, que és sortir a escena en silenci i mirar-se al públic, a vegades sense dir res abans de començar, perquè és la manera de dir, bé, estarem igual de despullats, saps? Allò, vull dir, jo estic aquí davant, però tu també estàs davant meu, saps? Que és una cosa que a vegades... No... Amb la poesia és important, no? Saber que estem cara a cara, no? I aquest punt de silenci és una meravella. És com si de cop... Saps? Això ho deia molt bé el Màrius Torres. Deia que el moment abans de la mort és aquell silenci de quan la música comença. Que és quan els directors d'orquestra fan aquell... No? Alçar les mans i crear com un petit... Txan, no? Allò, abans d'aquell moment. Allò és... Aquests silencis.
No, he volgut mantenir un silenci. Escolta'm, recordem, tu deies, efectivament... sortirà en paral·lel a l'obra que és al novembre a la Beckett, a tot esperant, sense el tot, Esperant Godot, però després al gener, crec.
Sí, sortirà en prou a la col·lecció Tot Vent, com un clàssic que és el Godot d'en Beckett,
i en Pedrals, a partir d'ara.
Sí, si Déu vol. I això, el que passa que en principi ja surt per l'obra, és a dir, el qui vagi a veure l'obra se'l podrà comprar allà mateix a la sala Beckett, i si no, a partir del gener, les llibreries. O sigui que tothom podrà gaudir de la nova versió actualitzada de l'Esperant Godot.
Genial la cantarella, genial els silencis, i gràcies com sempre per la conversa. Un plaer, Josep Pedrals.
I ara gràcies a tu.
Vagi bé.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
I ara sí, tornem a rebre en Joan Lluís. Lluís, com estàs?
Bé, estic molt bé, gràcies.
Ho hem anunciat a l'inici, avui parlant del silenci, tot el programa consagrat des de molts punts de vista, a la dificultat d'emparaular una cosa que no es deixa atrapar en paraules. I, en tot cas, hi ha molts tipus de silenci. Avui, ja ho deia, portes un testimoni colpidor, tota la seva obra ho és, i la seva vida, Déu-n'hi-do.
Sí, sí, clar, i tant. Elie Wiesel, algú que és un supervivent que va intentar trencar el silenci justament posterior a la Segona Guerra Mundial, Premi Nobel, però Premi Nobel de la Pau, no de literatura, que és un cas atípic per un escriptor, que de fet aquest Premi Nobel de la Pau es basava en bona part en la seva obra, no només en l'obra, perquè va fer moltes coses. Havia nascut, va néixer per la Romania, jueu, doncs, després va passar per Auschwitz i Buchenwald, vull dir que és un honor estrany d'haver sobreviscut a dos camps, Déu-n'hi-do. Després es va instal·lar a França, més tard als Estats Units. Escrivia essencialment en francès, la literatura, però també en anglès, en yiddish i en hebreu, Déu-n'hi-do, també. I llavors, clar, els silencis, són silencis, m'ho ha estat molt fàcil aquesta vegada, perquè silencis i biblioteques és molt consubstancial. Les biblioteques en general són silencioses, però justament són tan silencioses que no se'n parla gaire a la literatura, del silenci a l'interior de les biblioteques, perquè va com dit, clar, entrem en una biblioteca necessàriament sí, sí. Hi ha un cert silenci.
I tant, desitjablement, no sempre, però...
He pensat que alguna cosa trobaria, i doncs gràcies a Elie Wiesel parlaré no del silenci d'una biblioteca, sinó del silenci d'un bibliotecari, que és un dels seus protagonistes. La novel·la és El cinquè fill, que és el 1983, és una història de supervivència, com tan sovint en el seu cas. El protagonista principal és el fill del bibliotecari, i aquest fill un dia descobreix la manera d'arribar fins al butxí, fins al nazi que va exterminar tota la seva família. Llavors és el recorregut, és una mena d'investigació, però no una investigació policiaca, té algun caire més aviat filosòfic, per arribar al final en què hi ha la venjança o la no venjança. Això ho deixo una mica obert, perquè de fet la novel·la també ho deixa bastant obert del que passa. I doncs el fill parla sovint del seu pare, que és bibliotecari, que ell és el supervivent, és ell, perquè és l'únic supervivent de tota la seva família, exterminada doncs a l'Europa central, i que després de la guerra va anar a parar als Estats Units, a Nova York, i és bibliotecari en una petita biblioteca de barri de Nova York. I perquè el silenci, perquè cada vegada que el seu fill parla del seu pare, expressa aquest silenci d'una manera o d'una altra. Diu, el meu pare porta el silenci dintre seu, ho dic de memòria, no cito aquí, perquè porta el silenci de totes les converses que ja no pot tenir amb tota la seva família, els seus pares, els seus germans, els seus cosins, els seus amics, que tots van morir als camps nazis. I llavors és com una lenta odissea d'aquest bibliotecari, de casa seva a la biblioteca, de la biblioteca a casa seva, i sempre portant dintre seu aquest silenci que per ell és, evidentment és molt, molt sorollós. És bastant punyent, aquestes descripcions. No sempre trist, per sort. És un bibliotecari molt culte i que es dedica el seu temps a parlar silenciosament, evidentment. No només amb els seus familiars morts, sinó també amb alguns autors, amb Homer, amb Virgili, amb el Jeremies de l'Antic Testament, i converses llargues amb Jeremies. I tot això podria fer pensar que aquest personatge, ens el podem imaginar relativament fàcilment, perquè tenim imatges de jueus supervivents exiliats, refugiats als Estats Units, amb aquesta tristor contra la qual han de lluitar, i llavors podem imaginar un personatge trist o antipàtic o sorut i moltes coses d'aquestes. I sí que ho és, però també és un gran seductor. És un gran seductor a desgrat seu, i la novel·la mostra com les usuàries de la biblioteca són com atretes, fascinades pel personatge d'aquest bibliotecari, sense que sàpiguen ben bé per què. I jo diria que, modestament, la novel·la no diu, jo diria simplement perquè hi ha la vida. La vida batega, clar, la vida vol viure, i la vida s'escapa per tots els poros de la pell. I, per tant, malgrat aquesta història tràgica, malgrat tots aquests drames, els supervivents viuen.
I tant, i és meravellós cloure, a més, amb aquest missatge, jo diria vitalista, efectivament, malgrat tot.
Sí, i tant, sí, molt.
I que el silenci pugui també tenir aquesta dimensió positiva. Déu-n'hi-do, Elie Wiesel, el cinquè fill, i aquest bibliotecari que efectivament encarna en bona part aquest silenci que avui hem volgut abordar. Joan Lluís, gràcies. Fins la setmana que ve.
Fins aviat.
Llibreria Ona. Des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana. Amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona.
I tancarem avui amb un tema dels Tremolos que va dotar el silenci de propietats àuries. Amb vosaltres, com sempre, Dolors Jornal a la producció, Rosa Silloé a la consola i qui us parla, David Guzmán. The Tremolos, Silence is Golden.
But my